Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ho ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
Govern de Vullpelleres, ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Això ho ha explicat el president de l'EMMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, a 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels raïls del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
De referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius del cap de setmana i de tota l'actualitat esportiva més enllà d'aquests resultats. Joan, com ha anat tot plegat? Ja estem allò a final de temporada i de resultats cada dia en tenim menys, ja, eh?
Doncs sí, cada dia en tenim menys. Bon dia, Alba. I també de jugadores que pengen els patins o que canvien de feina, i això els porta a anar ben lluny. És el cas, per exemple, del Patí Hoquei Club Sant Cugat femení, que es juga aquest diumenge a anar a Europa per primera vegada, i dues jugadores es van acomiadar del públic aquest dissabte. Van ser l'Andrea Massons, aquí tindrem avui en directe, i també l'Alba Ambros. I del cap de setmana, si parlem pròpiament d'estic, hem de dir que el júnior femení masculí doncs no van arribar a la final del títol de Lliga. Els dos van perdre per idèntic marcador, 3-2, i s'han quedat a les portes de la final. Per tant, un sabor agradós. Es jugava a Terrassa i era una oportunitat històrica per a tots dos conjunts, però bé, caldrà treballar de cara a la propera temporada.
No sempre es pot guanyar.
Correcte. I parlant d'aniversaris, hem de parlar del Club Petanca Sant Cugat. 50 anys d'aquesta entitat a casa nostra. Dissabte es va fer la presentació, també un vídeo amb imatges històriques que ja podeu veure a cugat.cat. I tindrem tres representants, perquè la Carme Reverte, ja la coneixes?
No, clar, anava a dir, havies de convidar la nostra companya i membre de l'equip.
Clar, i tenim representació familiar. Tenim el Martí, els dos Martí Reverte, pare i germà, i també el Justo, qui és el soci número 2 d'aquesta entitat. Per tant, avui tindrem un programa històric i també amb l'actual president, en Martí Reverte. Per tant, ja veus, farcit d'aniversaris.
No, ja ens agrada això.
Sí, no bufarem espelmes perquè no tenim pastís, però sí que ho celebrarem.
I tant. Abans de tota aquesta informació, Joan, et sembla si fem un repàs de les competicions que encara tenim en marxa?
Doncs endavant. Doncs posem en ordre els números. La veritat, la temporada s'acaba, només 3 marcadors, però anem a donar un cop d'ull. Oxigen Patiu, que cruça en 4 femení, 2, Fraga, 6.
Les de Borja Ferrer cauen golejades pel tot poderós conjunt aragonès i es jugaran en plaça europea diumenge a la pista de Voltregà.
En hoquei herba, Júnior femení, 2, Atlètic de Terrassa, 3.
Les de Guille Carnicer cauen a les semifinals pel títol de Lliga.
I més hoquei herba, Júnior masculí, 2, Polo, 3.
Els santcuatencs també es queden a les portes de la final i veuen com els hi anulen un gol sobre la botzina amb molta polèmica.
Esport en marxa.
Doncs actualitzats a aquests pocs marcadors que ens queden, Joan, m'acomiado, et deixo aquí amb molt bona companyia amb aquestes celebracions i mirant ja també de cara al partit del cap de setmana que permetria l'Oxigen Patiu que hi ha a Europa.
Doncs sí, a veure si podem viatjar també amb les jugadores.
Home,
vam anar, vam anar aquest últim any a Ginebra amb el vòlei, a veure si tenim sort i fem ruta per Europa.
I tant, sempre que sigui acompanyant els equips de la casa, eh?
I tant, bé, o també de vacances, no?
Ah, també, ah, també, de vacances
que
també.
Encara queda una mica.
També està bé, però escolta, si és per celebrar, per fer esport i per acompanyar jugadors i jugadores de la ciutat, també fa il·lusió sempre,
doncs,
eh?
Doncs i tant. Molt bé, Alba, doncs t'escoltem després. Anem per feina i comencem parlant d'aquest Oxigen Patiu que cruça en 4 femení, que va caure derrotat 2-6 davant el Fraga, la penúltima jornada de l'hoquei Lliga, la màxima categoria estatal, i que aquest diumenge doncs es jugarà a anar a Europa. I és que els 5 primers, la Federació Espanyola té atorgada 5 places per anar a la Champions, i el 6è i 7è classificat, enguany hi ha una nova categoria d'Europa, i per tant el Patiu Hoquei té els mateixos punts que el Voltregà, que és 7è, i qui guanyi doncs se'n va a Europa. Estarem pendents d'aquest partit diumenge a 1:15 del migdia des de Sant Hipòlit de Voltregà. Fins allà ens desplaçarem, però ara anem a parlar amb una d'aquestes jugadores que tanca la seva etapa a l'hoquei patins, i és, en aquest cas, l'Andrea Massons. Andrea, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, després de l'homenatge, després d'aquest ram de flors, d'aquesta celebració a la pista, més tranquil·la ja?
Sí, 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 va ser molt emocionant, la veritat, però bueno, ara ja centrades en el partit de dissabte.
Tu esperaves aquesta sorpresa final o no?
No, la veritat és que no, va ser tot molt ràpid i no ens esperàvem, igual algú més a final de temporada quan tot hagués acabat, però no, no, la veritat és que no.
Veu arribar molt joves, tant tu com altres companyes, com l'Alba Ambrós, i bé, marxeu ja pràcticament doncs, amb molta experiència, no?
Sí, sí, la veritat és que vam arribar, com dius, molt joves, però bueno, han sigut molts anys al club i molt contentes del camí que hem pogut fer.
Ara, potser penjar els patins i anar a Europa seria la cirereta perfecta al pastís, no?
Sí, exacte. La veritat és que poder ajudar al club el màxim possible abans de marxar seria pues, un somni i bueno, intentar-ho aquest cap de setmana.
Quin record o quina imatge et ve al cap que t'agradi més recordar de la teva etapa al club?
Buf, com et dic, són molts anys, són 6 anys, i hi ha molts, però... Bueno, igual l'any que vam anar a la Copa de la Reina va ser molt divertit, de veritat. Tinc molt bon record.
I de les jugadores, quines són amb les que has fet més amistat, amb les que et portes millor, amb les que diguis, bé, el seu caràcter, doncs la veritat, és un exemple per mi a seguir?
Mira, el bo que tenim és que som totes molt joves i hem sigut totes més o menys de la mateixa edat i això ha ajudat molt a que fem molta pinya. I tant les actuals com altres que han anat marxant amb els anys, encara hi tenim relació i està, és bueno, molt gratificant veure que és una amistat més enllà del que és el terreny de joc. Però la veritat és que amb l'Alba porto gairebé tota la vida jugant amb ella i ens entenem molt tant dins com fora la pista. Així que, bueno, no m'agradaria quedar-me només amb una, però amb ella tinc una especial relació. Mm.
I ara la pregunta que es fa a tothom, sense entrenar, sense jugar a partits oficials al cap de setmana, què faràs?
Doncs centrar-me en altres coses, provar altres esports que he volgut provar i, bueno, encara el meu futur professional, que pues, afortunadament això em donarà de menjar. Així que, bueno, i veure el hockey des de la distància.
Molt bé. I les dues darreres, una, què li diries a les jugadores joves que pugen del planter? Quin consell li donaries?
Doncs que disfrutin i que treballin, però que disfrutin molt i que s'ho passin bé, que al final bueno, és un esport molt xulo i si no el disfrutem, doncs poc ens queda. Mm.
L'última, de veritat. Com definiries el Pati Hoquei? Què és per tu el Pati Hoquei?
Pues un club molt familiar i bueno, pues, és el que et dic, una petita família amb ple de nens que ens fan costat cada setmana.
Molt bé, doncs, Andrea Massons, moltes gràcies per estar avui en directe aquí a l'Esport en Marxa. Que vagi tot molt bé, ens veiem diumenge a la pista i tant de bo sigui amb aquesta classificació europea, que marxar d'aquesta manera seria, sens dubte, un molt bon regal. Gràcies per ser-hi i una forta abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Avui ens trobem amb Alba Ambrós, que ha viscut un partit molt especial, l'últim aquí al PAF 2 de la Rambla del Celler, tot i que encara queda l'última jornada a la pista del Voltregà. Bé, poses punt final al que ha estat la teva etapa aquí a Sant Cugat, no?
Sí, han sigut 5 anys que hem tingut moments bons, dolents, bueno, com qualsevol equip i esportista, però m'emporto tot el bo. Aquí he fet una família i un equipàs i es quedaran aquí i tenen molts anys per seguir jugant.
D'aquests 5 anys, sempre ho que lliga, amb què et quedes?
Em quedo amb potser el progrés que hem fet com a equip. Vam començar sent molt jovenetes, jugant d'una manera. Potser cap any hem aconseguit cap títol, però jo crec que hem progressat molt com a equip i com a jugadores i aquí hem crescut. Fem tot, jo crec que seria un objectiu supermaco d'assolir i ojalà sigui així.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Per cert, es pot dir on aniràs o encara no?
Bueno, és que vaig a viure a Suïssa, llavors vaig a treballar i jugaré allà també, però el hockey serà una mica més secundària.
Molt bé, doncs moltes gràcies i moltes felicitats per aquesta trajectòria.
Merci a vosaltres.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Era l'entrevista que manteníem tot just finalitzar el partit del conjunt femení de l'Oxigen Pati Hoquei Club Sant Cugat, que perdia per 2-6 davant del Fraga, i aquest diumenge, doncs, com dèiem, pendents d'aquest Voltregà Pati Hoquei, el diumenge a 1:15 del migdia estarem a Sant Hipòlit per veure si tant de bo s'aconsegueix aquesta classificació per al conjunt femení. Però avui no tanquem la carpeta del Pati Hoquei Club Sant Cugat perquè ens acompanya el tècnic del primer equip masculí i també director esportiu de l'entitat, és l'Òscar González. També el tenim aquí en directe a l'estudi Ramon Bernils. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, si et sembla, anem a pams i començarem parlant de l'equip masculí que ha assolit la permanència a la segona categoria estatal. No era l'objectiu pels noms i cognoms que hi havia a l'equip, però una temporada plena d'obstacles i de dificultats, no?
Sí, sí, mira, les coses venen com venen, i a vegades, doncs, el que tu dius, no? Aquesta no era l'objectiu, a principi de temporada era un, I després, doncs, bueno, a poc a poc ens vam donar compte de que s'havia compartit amb un altre. És veritat, amb molts obstacles. Des de principi de temporada vam tenir molts problemes personals de jugadors, temes, ja et dic, temes molt personals, després temes de laborals de tots els jugadors. Bueno, la veritat és que ha sigut, bueno, doncs tot una mica complicat, però, bueno, ja et dic, com et dic, al final vam poder assolir la permanència, que lògicament era el més important.
Segona etapa al capdavant del primer equip masculí. Seguirà l'Òscar González la temporada vinent?
No, com a entrenador del primer equip no seguiré. Lògicament seguiré vinculat al club i jo estic supercontent i estic molt a gust aquí a Sant Cugat. Seguiré amb la direcció esportiva, seguiré amb coordinació, horaris, portaré el segon equip, el Nacional Catalana, i portaré alguns equips de la base, bueno, que també és una mica la feina que s'ha de fer per treure jugadors que arribin al primer equip. Llavors, bueno, jo crec que és el millor pel club. El millor pel club és poder trobar una persona que estigui dedicada al 100% al primer equip. Jo, per molt que volgués, el meu 100% no era el mateix que una persona que només estigui dedicada al primer equip. I tot i que jo vull entendre que sí que he donat el 100%, però no podia arribar tot. Per tant, doncs, bueno, doncs vam tenir l'oportunitat de trobar un nou entrenador pel primer equip i estem supercontents del projecte que estem fent pel primer equip.
Qui serà l'entrenador i quin objectiu tindrà? Ho entenc que, sí, que cercar l'Hockey Lliga, no?
Sí, aviam, l'entrenador que hem fitxat és l'Andy Colaiani. Bueno, és un entrenador que actualment és l'entrenador de l'Hockey Lliga femení del Palau de Plegamans. Acaba de ser campió d'Europa, vull dir que és un entrenador amb molta experiència, un entrenador molt, molt respectat, i la veritat és que estem molt orgullosos de que vingui a formar part d'aquest nou projecte. I, bueno, bàsicament, l'objectiu, el que dèiem, vull dir, primer de tot la permanència, evidentment, i crec que estem fent un equip totalment nou, amb el que volem estar el més a dalt possible. Però que objectiu, diguéssim, seria això, permanència i estar el més a dalt possible.
I renovació a fons de la plantilla, amb gent que porta anys aquí que marxa, i bé, són cicles de vida i d'esport, no?
Sí, al final l'esport té aquestes coses. És a dir, nosaltres aquí, al Patí Coi Club Sant Cugat, hem estat molts anys amb moltes alegries, amb una sèrie de jugadors de la casa que ens han donat moltíssimes alegries, i la veritat és que ha sigut meravellós, i, però, bueno, però tot té un cicle, tot té unes etapes, i ara, doncs, bueno, ja fa 2 anys ens va tocar un canvi d'etapa al baixador que lliga, que jo vaig agafar el primer equip i vam haver de renovar tot l'equip. Bueno, ens va sortir bastant bé, i ara aquesta temporada, doncs, bueno, doncs haurem de tornar a renovar-lo, perquè hi ha diversos jugadors d'aquesta plantilla, diguéssim, que són dels que han aconseguit tants èxits, doncs, que ja pleguen o alguns ens deixen.
També volia preguntar sobre el femení. Quin canvi, no?
Bestial. La veritat és que el Borja ha fet una feina espectacular i està fent una feina espectacular, però, diguéssim, bueno, tot és una feina també, que hi ha molta feina darrere, a través des de la base, amb coordinació femenina, tot el tema dels horaris i tota la feina que hi ha darrere, però, evidentment, i lògicament des de l'apoyo i l'ajuda també des de la Junta. Llavors, el Borja està fent una feina molt, molt bona. La veritat és que també aquest any va haver de començar un projecte amb moltes jugadores, molt joves, i la veritat és que, bueno, doncs això, doncs hem de viure també aquesta bona època que potser ara té el diguéssim, la vessant femenina, però que lògicament ens fa sentir molt orgullosos.
I bona salut que té el club també. He vist que has portat aquí fulls en classificacions dels diferents equips i s'han aconseguit, per exemple, ser subcampions de Catalunya, sí, femení.
Sí.
Vull dir,
és veritat que, bueno, que amb el FEM 17 ha quedat terceres de Catalunya, el FEM 11 ha quedat segones de Catalunya. Bueno, la veritat és que hi ha una franja femenina que, bueno, que està creixent i que són molt competitives, llavors pues, et permet estar bueno, pues, a la lluita amb els grans de sempre, no? Manlleu, Voltregà, Palau... Pues, bueno, pues, comencem a ser una mica, comencem a ser un referent amb el tema del, amb el tema del femení, i això, pues, lògicament, és molt bo. Al final, pues, el que dèiem, no? La temporada que ve segurament tindrem uns 12 equips femenins, doblem categories, fem 13A, fem 13B, fem 15A, fem 15B... bueno, vull dir, tenim minifem, a partir tindrem minifem A, minifem B... Vull dir que hi ha molta, molta noia que li està agradant el hockey, que s'estan apuntant des de l'escoleta i des de petites s'estan apuntant, i la veritat és que bueno, pues estem molt orgullosos, la veritat.
Això vol dir que encara continueu sent o tindreu aquesta etiqueta del club amb més llicències, perquè si incrementeu encara més, fins on... Sí. Quin és el topall màxim que teniu?
Mira, el topall, jo crec que el topall ja l'hauríem agafat, evidentment... Hi ha moltíssima feina per gestionar i per coordinar tots els equips. I bueno, potser des d'aquí també fer la crida aquesta, no?, de l'ajuda que necessitem instal·lacions. Necessitem instal·lacions, necessitem les tanques, necessitem un terra per poder patinar. Som conscients que s'està treballant, vale? Però sí que és un tema que és molt urgent. És a dir, aquest any teníem 42 equips, per la temporada que ve estarem amb 45-46. Necessitem pistes, necessitem... Perquè si no... És el que dèiem, vull dir, aquesta formació i aquesta competició que volem que els equips competeixin, que volem estar competint amb masculins, igual que amb femenins i amb totes les categories, però també de base, no només els grans, necessitem hores d'entreno. Vull dir, això és així, entrenes, doncs millores. I necessitem aquestes instal·lacions com el respirar, diguéssim, no? Llavors, bueno, esperem que realment... ara de cara al setembre ja comencem a tenir més cosetes i a poc anar-les tenint al complet, per poder continuar pujant al nivell del club.
Perquè, clar, tenim el PAF 2, teniu la pista de Sant Francesc, però, i la pista coberta de Jaume Tuau, però la descoberta està tancada, perquè hi havia aquelles esquerdes, sí. I no us han dit encara quan podria...
No, ens han comentat que, bueno, que el projecte es posa a terrazo i que començaran segurament al setembre o octubre, però bueno, ja hi contem que fins després de Nadal potser no la tenim. Que la pista de Sant Francesc, com tu dius, és veritat que tenim allà per poder fer, però és una pista molt rugosa amb la qual ens costa molt patinar, només podem enviar equips prebenjamins, escoleta, coses molt, molt bàsiques, perquè si no el material es desfà i no es pot patinar en allà, tot i que aquella pista, si ens arreglessin una mica el terra, és ideal per dimensions, encara que sigui descoberta, és igual, però és fantàstica. Per tant, doncs, també hem demanat aviam si ens poden arreglar una mica el terra d'aquella pista. I com tu dius, bueno, que el CAR, per exemple, que a vegades tenim el conveni que hem anat algun dia a entrenar al CAR, està totalment d'obres, estan canviant el sostre, tanques i tal. En principi no sabem si al setembre el tindrem. I, bueno, i així estem. Llavors, bueno, doncs ens faltaria això, ens faltaria tenir una mica més hores de pistes i tenir una mica més instal·lacions.
Fem màgia, vaja.
Fent màgia. La veritat és que els calendaris també agraïa a totes les famílies del club, perquè pensa que nosaltres hem de fer calendaris per setmana d'entrenos. Calendaris per setmana. Vull dir, això és desesperant. Intentem, lògicament, si un equip entrena dilluns, no canviar-li a dimarts, perquè potser dimarts té música, el nen o la nena, però sí que és veritat que potser doncs un dilluns poden entrenar a les 5:30 al pavelló i l'altre dilluns a les 6:30 al Tubau. Perquè, bueno, i ara, per exemple, amb el tema dels primers equips, ara el masculí ja hem acabat, però, per exemple, aquesta setmana, sense anar més lluny, el Borja ha de preparar el partit de diumenge, per tant, necessita entrenar un dia més aquesta setmana, llavors hem de moure tot el calendari. Evidentment, té preferència i així es farà. Però, bueno, però el que vull dir és que fem màgia cada setmana i agrair a les famílies que, bueno, que lògicament també es queixen, però, bueno, però també ho entenen.
Molt bé, doncs, Òscar González, director esportiu del Pati Hoquei Club Sant Cugat, gràcies per ser-hi avui aquí en directe, i bé, acabar de la millor manera possible la temporada i ja preparar la següent. Això no s'atura.
No s'atura, estem a tope ja.
Molt bé, moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Esport en marxa. A Ràdio Sant Cugat.
afrontem la recta final. Avui hem tingut molt hoquei patins, però també volíem disposar d'uns quants minuts per parlar del Club Petanca Sant Cugat, que viu el seu mig segle de vida, és a dir, 50 anys. Aquest dissabte, a la Casa de Cultura, es va fer la presentació dels diferents actes que serviran per commemorar aquesta efemèride. I avui hem volgut conèixer, de la mà del seu president, el Martí Reverte, què ens pot deparar aquests actes de celebració. Martí Reverte, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
President del Club Petanca Sant Cugat, 50 anys d'existència i 50 anys que tu has viscut, doncs bé, des de ben petit, no?
Sí, així més. Jo soc de l'any 1970, el club es va fundar en el 75, és a dir, que era ben petit quan es va fundar aquest club. Bueno, des dels inicis, el meu pare va estar també involucrat en a les juntes de petanca, i des de ben petit, bueno, vaig estar relacionat sempre amb el món de la petanca. És veritat que, bueno, durant molts anys vaig optar per un altre tipus d'esport i vaig estar una mica desconnectat, però, bueno, des de fa uns 11 anys que estem aquí un altre vegada connectats, i, bueno, és maco recordar, pues, i veure gent que estava en els seus inicis i al dia d'avui, pues, encara està amb nosaltres, com, per exemple, el meu pare o el Justo, que som actualment els socis més antics.
S'està traient o es deixa d'etiquetar la petanca només per gent jubilada, per gent gran, oi?
Sí, bueno, aquesta és l'etiqueta. Potser sempre hem tingut els de la petanca, doncs, per gent gran, per gent jubilada i a més. És veritat que el percentatge més gran de participants de la petanca és gent gran, però de fet és perquè és un desconeixement total de la gent que no coneix bé aquest esport. Perquè al final és un esport que bueno, es practica a l'aire lliure, és un esport que es practica entre dupletes o tripletes, és a dir, que els equips són de dos o de tres, hi ha moltes jugades que es poden arribar a fer, els terrenys són diferents i tens d'acord a cada un dels terrenys que en aquest aspecte t'hi trobes. És a dir, bueno, si la gent ho conegués, de fet, amics nostres que els convidem a que vagin a la petanca, al final s'enganxa. I, bueno, diu, és que això és que enganxa. Diu, perquè és xul i tal i qual. I la veritat és que quan coneixes una mica del món de la petanca, pues dona aquest pas, no? De dir, vull continuar anant, vull continuar anant.
Hem d'explicar una mica la influència francesa de l'origen de la creació del club, perquè abans en deia el Justo, fora d'antena, que van venir uns santcugatencs de França que es van impregnar d'aquest joc i van ser com els primers precursors de la petanca aquí a Sant Cugat, no?
Així va ser, així va ser. És a dir, en l'època en la qual hi havia molta migració, en la qual la gent d'aquí sortia fora a treballar, pues, va donar la casualitat que la gent de Sant Cugat estava treballant a França, per guanyar-se la vida, i en allà pues, és quan van començar a veure què era la petanca, van conèixer la petanca i jugaven a la petanca, i llavors pues, tota aquesta gent que venia pues, als estius i a més aquí al poble, pues, a veure les famílies i a més, van ser els que van portar la petanca. I de mica en mica la van anar introduint i la gent que estava aquí pues, veien que era aquest joc raro, no? Un joc amb tres boles de ferro que es tenia d'apropar amb un buixó, un boliche de fusta i a més, i era una novetat, una cosa, bueno, en aquell moment rara, no? Però sí que és veritat que la introducció de la petanca en Sant Cugat van ser aquestes persones que eren santcugatencs que estaven treballant a França.
Molt bé. Per anar acabant, perquè tenim aquí el teu pare i també el Justo en directe, a l'estudi Ramon Bernils, preguntar-te sobre els actes d'aquest 50è aniversari. Hi ha un molt especial al setembre que, bé, farà que la ciutadania s'apropi a la petanca o que la petanca s'apropi a la ciutadania, perquè, bé, serà per Ramon Bernils. I la veritat, explica'ns una miqueta, dona'ns més detalls sobre aquesta gincana, una mica, crec que és l'acte més vistós, no? Més atractiu, potser, no?
Bueno, aquest serà un acte més atractiu, més vistós per la ciutadania de Sant Cugat, perquè al final és un acte que farem en el Parc Ramon Bernils, correcte? És un acte que farem obert a tothom, és a dir, a qualsevol persona que pugui, que vulgui vindre, ja siguin grans, petits, l'edat és indiferent. I llavors ara ja podem conèixer, bueno, veuran jugadors de primera categoria, veuran diferents activitats que es poden fer, que és el tema de la gincana, és a dir, que es poden fer durant la petanca diferents coses, com per exemple un minigolf, per exemple, no? Que té diferents forats, doncs, és una cosa molt semblant, però amb petanca. Després, pretenem que sigui també una venda que puguem compartir amb altres entitats culturals, com per exemple les barques, que també fa el 50 aniversari aquest any, els castellers, els bastoners de Sant Cugat, que creiem que tot això integrat aquell mateix dia pues, pot ser una pinya xula, no?, per la gent a Sant Cugat. És la venda més vistosa, evidentment. Després fem d'altres tipus de ventes, que els fem dintre del club, amb el qual també es publicitem i demés, però potser la gent que no practica la petanca o no està molt posada en el món de la petanca, igual passa de ser percebut, no? Però l'important és l'acte del setembre en el Parc Ramon Barnils per a la ciutadania de Sant Cugat.
Molt bé, doncs, Martí Reverte, president del Club Petanca Sant Cugat, moltes gràcies per dedicar-nos aquests 100 minutets i anirem seguint fil per randa totes aquestes activitats. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Doncs era Martí Reverte, el president del Club Petanca Sant Cugat, i aquí a l'estudi ens acompanya un altre Martí Reverte, pare del Martí. Martí Reverte, pare, expresident del Club Petanca Sant Cugat, de la Penya Bona de Sant Cugat, no sé de quants clubs. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
I soci número 1.
Ah, sí? De moment, número 1.
Home, de moment i sempre, home, sempre bueno, que va endavant, bueno, no?
Clar, però com que no durem tota la vida, pues,
molt bé.
Soc el número 1 ara.
I el número 2 és el Justo Prieto. Justo, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Martí, et volia preguntar, què li diries al Martí Reverte, aquell president del Club Petanca Sant Cugat, al Martí d'ara?
Bueno.
T'imaginaves tot això?
En principi, no. En principi, no, perquè quan vam començar, o sigui, era una cosa que no coneixíem aquí, perquè això, la petanca, ho van portar els que estaven a França treballant i a l'estiu venien aquí de vacances. I llavors, pues, nosaltres no vam anar aficionant a la petanca, però jo mateix estava al futbol, i, clar, jugaven allà mateix a sota de la tribuna. I, clar, allà hi havia unes morenes i allà pues, cada dia practicaven la petanca. I, clar, i coi, això semblava que no, que és el que deia el meu fill, que això enganxava, perquè comença a veure, i diu, coi, i això, de la bola i tal i qual. I, però arriba un moment que diu, coi, m'agradaria provar-ho. I, clar, llavors, pues, vam provar-ho i, a mica, pues, vam començar a formar un club.
Mm. Justo, volia preguntar què recordes d'aquells inicis, de quan vau començar?
Hombre, aquello era muy guapo, muy bonito, porque había mucho compañerismo. Íbamos allí unidos todos, íbamos hasta con los niños chiquititos. El día que no estaba colegio, el día que estaba malito, nos llevábamos allá a la petanca y era una familia todo. Era muy bonito allí a la sombra de las moreras y allí estaban todos muy bonitos, muy bonitos. Y la petanca, claro, lo primero cuando lo ves dices, jolines, pues vaya juego más tonto, tirar las bolas y a ver quién lo deje. Pero cuando lo practicas no es tan fácil. Cuesta un poquito más de acercarse a la bola. Y no, todo muy bien, hacen compañerismo también allí, muchas amistades que duran y se practica, se disfruta y está muy bien allí en la petanca también, todo. Luego ya cuando va haciendo ya, que vas cogiendo más práctica, pues ya lo estás viendo, ya vas más relajado, te va animando un poquito más, pero no, para mí es una cosa muy bonita de... Y algo que lo practica lo mismo una persona mayor que uno pequeño. Y para los mayores va bien, porque te cachas, te levantas, andas, vienes para acá, vienes para allá. Y yo creo que es una cosa que está muy bien.
Hem de dir, jo he jugat a petanca, he practicat a l'estiu moltes vegades, però aquí hi ha estratègia, perquè s'ha de mirar la caiguda que té el terreny. Si jo pico una bola, a lo millor ajudo a l'altre, al rival, a que s'apropi més al boliche. Vull dir, no és tan evident i tan fàcil com sembla, no, Martí?
No és tan fàcil com sembla, tu ho dius. Perquè la petanca és més de puteria que de saber jugar. Jo, en el temps que vaig jugar a la petanca, vaig veure, o sigui, amb el meu company Justo i el Paco, que ja no hi és, pues nosaltres sempre, quan hi havia alguna jugada, alguna cosa important que teníem de fer, pues això ho consultàvem entre els tres, perquè era molt important que els tres sapiguessin el que teníem de fer. Eh? Mirar el terreny, o sigui, si tiraves una bola, pues jo ara, per exemple, veig les cipletes, que hi ha tipletes, que tiren una bola i a darrere l'altra. Això no és petanca. Perquè la petanca es tira una bola, si no ho fas bé i la bola cau bé, vale. I si no cau bé, pues ha d'anar al boliche, a mirar el terreny, mirar la caiguda, també agafes i això és molt important perquè posen nerviós també al contrari, una mica. Saps? Ja veu que no és...
És un joc psicològic, eh?
Clar, clar, és que és això. O sigui, que has allí una mica de cap quan tiren la bola i dic, bueno, pues hi ha dies que no te surten, perquè hi ha dies que, bueno, tens un dia dolent i no surt, però bueno, el companyer, a la millor està millor i treu les casalles de foc. Mm-hmm. Eh? Però això és important fer-ho. Sempre jo veig aquí a Sant Cugat encara algun que tira una bola i darrere a l'altra. Això no. Això no s'ha de fer. No s'ha de fer.
I escolta'm una cosa, Justo. Sempre hi ha tripletes i sempre hi ha companys o companyes que hi ha un que sempre la porta a la veu cantant i que critica, que fot pals. A la petanca hi ha tripletes que a vegades hi ha una mica de discussió o no?
Hombre, siempre hay alguno que quiere sobresalir. Lo normal es que los tres vayan a una. Muy difícil, porque siempre hay alguno que los quiere hacer bien, porque los quiere hacer bien, pero al compañero no le ha salido bien, por lo que sea. Y es lo peor que hay, criticarlo o echar la cara para el otro lado. Cuando se le sale malamente, tiene que darle un palmetazo en la espalda y no pasará, compañero. A la próxima se dará un poco mejor. Y si no, miraré yo de solucionarlo, arreglarlo un poquito más. Porque si hay tres que se pican, ya no hacen nada, porque ya no los nervios te comen y ya no controlan las caídas, porque la petanca tiene muchas caídas, tiene bajadas, tiene piedrecitas, y si no lo controlas bien, no hacen nada.
Parlem una mica de la història de la petanca a Sant Cugat. Veu ser el segon club del Vallès en fundar-se, primer estava Rubí, i després aquí a Sant Cugat han hagut a posteriori Club Petanca Sant Cugat Atlètic, el Sant Francesc, el Mirasol. Sí. Quin és l'estat de salut que té la petanca Martí aquí a la nostra ciutat?
Bueno, l'estat de salut és que et sembla que això és com, què diré jo, com un gusarillo que l'entra a la gent quan veu que, coi, que poden anar tota la família a jugar, tant les dones com les filles com el marit, i poden anar junts. I això fa caliu. Llavors, pues, penso que jugar a la petanca és un joc de company, amic i familiar. O sigui que si tots juguen a una, pues, hi ha una bona harmonia en el club. Però jo he vist moltes vegades coses a la petanca que no m'agraden. Perquè jo ara, per exemple, quan veig que nosaltres vam començar en el campo del Tio Malo, que deien que estava enfront del trobador, i nosaltres entrenant a la nit estàvem amb el faro dels cotxes i estàvem totes les bateries. El dia següent teníem d'anar a carregar totes les bateries, perquè estaven totes buides. Això perquè no tenien llum, no hi havia llum. I, bueno, a partir d'allà, pues, va ser quan se va començar a dir, coi, podem fundar un club de petanca. I llavors, pues, un senyor que era el president, Salvador García, va dir, mira, jo faré president. I ell estava dintre, treballava a la Condiesa, però estava dintre també de l'Ajuntament. I va dir, diu, pues, saps què? Diu, mira, jo seré el president. Ell mateix ja va venir de ser el president. Bueno, pues encantat. I llavors ell va, pues, a agafar los que més o menys l'agradaven amb ell i, bueno, a la junta, i van muntar la junta, i, però això al cap d'un any està jugant pel fora. O sigui que la petanca en si se va començar en el 74, jugar al carrer, o sigui, sense federar. Llavors, quan ja se va federar, pues, llavors vam muntar allà les pistes perquè no teníem camp. I després no van donar a l'Ajuntament, no van donar un terreny on és ara l'hotel. Allà no van donar per fer les pistes. I a un terreny per poder fer un local social. I vam començar-ho. El president, que jo, clar, jo era paleta, i me va dir, diu, treballava per mi, i diu, escolta, Matí, diu, tu per què no t'encarregues de portar l'obra i tal i qual? Diu, ja, com que ja muntaves paletes i, ja, i allò, doncs, pues, vale. Pues jo porto l'obra i cada dissabte i diumenge, doncs, pues, a treballar allà. I vam pujar l'obra, vam pujar una caseta, doncs, pues, que tenia uns 70 metres o per ahí. I quan tenien les parets pujades, que ja a punt de col·locar vigues, doncs pues, llavors entren els socialistes i diuen que jo tenia d'allà fora. I no van dir a l'Ajuntament. Van dir que no es podia fer i ho van deixar. O sigui que aquí va acabar...
Hi ha moltes històries,
sí,
eh?
Sí,
va acabar el local social, eh?
Sí. Ah. Hi ha molta... Bueno, la que se va al mar a l'Ajuntament, perquè hi havia algun de Sant Cugat, socis, que no estaven d'acord, i van començar a estar garrotada, eh?
Mare meva.
Sí, va veure apoguda. Sí.
I justo també hem de parlar d'aquests esmorzars, d'aquesta barbacoa, perquè la petanca no s'entén sense un bon àpat, no?
Oye, la petanca se hacía... Antes hacía mucha... Nosotros habíamos ido de aquí de San Cugat, equipo a la Meridiana, y parecíamos que íbamos a la playa. Nuestras neveras, nuestra eso, y llegábamos allí y todo lo que todos comíamos nos lo invitaban ellos. A luego, cuando ellos los invitábamos nosotros aquí, igual, en familia, niños pequeños y todo allí, en familia. Y lo pasábamos muy, muy, muy bien. A luego se han hecho salidas también a la playa, que también uno pagaba el club los tocares, íbamos allí, también llevábamos nuestra comida, nuestra bebida, y se ha hecho muchas cositas de esas así en la petanca. Y a luego afuera aparte, en los clubes, cada X tiempo eso se le celebraba un almuerzo y se pasa muy bien, muy bien.
Molt bé, per acabar, com us imagineu la petanca, el Club Petanca Sant Cugat d'aquí a 20-30 anys? Què us agradaria que fos, Martí?
Home, a mi aquí 30 o 40 anys m'agradaria veure-ho, que ja no ho veuré, per desgràcia. Però penso que si la petanca continua tal com funciona ara, això anirà més. Anirà més i és important per tota la família. Perquè si tu vas a la petanca perquè t'agrada, tens a la dona que va darrere teu, el fill, i això és important, fer familiar a la gent. I llavors, pues, clar, si tu te dediques a la petanca, que pues, dedicar-te no pots perquè has de treballar, però sí que se perden moltes hores que està a dintre de la junta, perd moltíssimes hores. Jo he estat en diversos clubs i he perdut moltíssimes hores. Que això lo veus ara, però quan estàs a dintre, com que t'agrada, ho fas a gust i no...
Les inverteixes no, més que perdre-les, no?
Sí. O sigui, que la cosa funciona així.
Molt bé. I per tu, Justo, com t'imagines el Club Petanca Sant Cugat d'aquí 20-30 anys?
Jo me gustaría... No estaremos ya, porque como dice el compañero, pero bueno, me gustaría que fuera para más el ayuntamiento, que estuviera más un poquito más por la petanca, que la tiene un poquito abandonada. Es un juego que está ahí un poco abandonado, parece que se están moviendo un poquito, pero hasta ahora la han tenido muy abandonada, porque la petanca está, Club Petanca San Juan está, por los socios que está, estamos aquí, que hemos colaborado. Yo me he tirado 8 años cada día, bueno, cada día, entre un otro compañero, dos compañeros más que habíamos, en el bar. Nosotros abríamos a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Eso ahí sin cobrar un duro. Ahí por beneficio para la petanca. Todo ese esfuerzo que hemos hecho y todo lo que hay, gracias a eso está la petanca como está y ha tenido para poder hacer 4 cositas. Ahora ya nos han regalado la ropa, que es un punto muy bueno, pero hasta ahora la ropa la tenía que pagar el club y los jugadores. Y el ayuntamiento tenía que apoyarlo un poquito más. Porque es un juego, como estamos hablando, que lo practica todo el mundo. Grande, pequeño y de todo.
Molt bé, doncs queda dit. Donar-vos les gràcies i sobretot felicitar-los per aquests 50 anys que heu estat peces fonamentals a la història del Club Petanca Sant Cugat, el Martí Reverte, moltes gràcies per ser avui en directe.
Gràcies a vosaltres.
I el Justo Prieto també, moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
Doncs a més, finalitzem aquest Esport en Marxa, però no desconnecteu perquè tot seguit al Faves Comptades sentirem l'entrevista que Pau Vázquez ha fet als cofundadors del Centre d'Entrenament Fitter Training, els santcugatencs Gerard Planagumà i Bet Iriarte, que han decidit desenvolupar una app pionera que integra entrenament, nutrició i fisioteràpia. Ho coneixem de seguida. Recordeu, nosaltres tornem d'aquí a 14 dies. Aquest dilluns que ve és festiu, dia 9 de juny. Ens retrobarem el 16. Serà ja el darrer programa de la temporada, explicant, com sempre, tot el que es mou a casa nostra. Des de la vessant esportiva us ha parlat Joan García, a les vies de sol, el nostre company Roc Casas. Que vagi molt bé. Fins d'aquí a 14 dies. Adéu-siau.
Club Helsin ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la Vida. Com estàs? Com ha anat la plec?
Bé, em dedico que ha anat bé, que no tinc massa mala veu, no?
No.
No, he disfrutat molt, he menjat molts caragols, totes les menjades he menjat caragols d'una forma o una altra, o sigui que bé.
Sí, balanç positiu, check,
balanç bé. Balanç positiu, check, bé.
Però avui no parlarem ja de caragols, ja està, ja n'hem parlat. Avui parlarem de...
De plàtans.
Plàtans.
Avui parlarem d'un nou projecte que, tot i que ja acaba el curs, doncs no vol dir o no és sinònim de que s'acaben els projectes, sinó que molts comencen. Uh-huh. I aquest mes de finals de maig, mes de juny, comencem un projecte nou amb Platan de Canàries que es diu els Jocs Platanolímpics.
Els Jocs Platanolímpics?
Sí. I què són els Jocs Platanolímpics?
No ho sé.
Doncs jo t'ho explico, Pili. És una proposta educativa i lúdica que està impulsada per l'associació Nereu, que ja sabeu que és una associació que actualment dirigeixo, de promoció d'hàbits saludables, i de Platan de Canàries. L'objectiu és promoure hàbits saludables a través del joc i el moviment, i aquesta activitat que es durà a terme, que inicia ara, però que es durà a terme durant tot aquest 2025, i es durà a terme en 40 centres educatius de tota Espanya. Ara mateix comencem a Catalunya, però després ens anirem extenent durant la resta d'any fins a arribar a aquests 40 centres educatius. I doncs, aquesta proposta combina educació nutricional, activitat física i consciència sobre el benestar infantil.
Déu-n'hi-do. O sigui, que arrenque ara durant el juny, però s'entén que serà també a partir de setembre o a l'estiu pare. Com anirà això?
A l'estiu parem, perquè és als centres educatius, per tant, és en horari lectiu. A l'estiu parem i de cara a finals de setembre o octubre començarem a engegar per arribar amb aquestes 40 escoles, amb previsió de, òbviament, si podem arribar doncs, la resta de curs a més escoles, doncs perfecte, però engeguem aquest projecte, que és un projecte pilot, que veuré a veure com funciona, perquè al final és una jornada de tot un matí en una escola, veure si realment hi ha resultats positius en només una jornada, no? Perquè jo sempre explico que a vegades quan només fem un taller en un col·le sembla com un bolet i ja està, i es queda allà. Aquesta jornada pretén doncs, ser molt repetitiva amb aquests aspectes clau en els hàbits saludables, perquè els nens i nenes doncs, passin un matí totalment vinculats amb els hàbits alimentaris, esportius, no? De descans, ara us en parlo una mica més, i tot això doncs, ho puguin anar també treballant la resta de curs i, per tant, doncs, millorin no? els seus hàbits o el seu estil de vida.
Doncs d'entrada, enhorabona. I ara explica'ns com aniran aquestes jornades i aquests pilots.
Doncs, bàsicament, això és una jornada d'entre 2 i 3 hores que es segmenta en una primera part que dura uns 40 minuts, que es fa a l'aula, on es donen continguts sobre doncs això, sobre estils de vida saludables. Presenta un decàleg, hem creat el decàleg dels hàbits saludables, i es fa una miniactivitat per identificar en el seu dia a dia, en el dia a dia dels nens i nenes, doncs aquests hàbits saludables. És una activitat que s'imparteix en tercer o quart de primària, i doncs, se visualitza també en l'iniciar aquesta part teòrica a l'aula, s'inicia amb un dels vídeos que crec que en vam parlar. Nosaltres hem creat una campanya també amb Platan de Canàries i amb la Fundació Deporte Joven i el Consejo Superior de Deportes, un projecte que es diu 12 esportistes, 12 causes, on un seguit de 12 esportistes han fet minivídeos de menys d'un minut explicant no, la importància dels hàbits alimentaris i esportius, no? O sigui, estils de vida saludable. Per tant, en l'iniciar aquests jocs, iniciem amb un d'aquests vídeos, no? Per una mica que siguin, al final són esportistes que són coneguts i que per tant poden arribar a ser referents per als nens i nenes, i no és el mateix que vagi jo com a Naila Martínez que hi vagi, no sé, que surti Pedri a dir que doncs, fer activitat física no, o no ser sedentari o cuidar l'alimentació doncs és bo, no? O és una fita a aconseguir. Doncs és molt més probable que algú que és referent doncs, tiri aquest missatge i arribi realment, no? O arribi molt millor. Llavors es treballa en aquest decàleg, es reparteixen plàtans per esmorzar, val? Òbviament, plàtans de Canàries, i després es fa la plàtan olimpiada, que té una durada més o menys d'hora, hora i mitja, on es treballen en diferents estacions temàtiques que combinen moviment, cooperació, aprenentatge sobre nutrició, hidratació, descans i pantalles. Llavors doncs, fem jocs com el crossfit de la hidratació o el memori saludable o l'arc dels hàbits, entre altres. Llavors, important que l'avaluació d'aquesta plàtan olimpiada no només és física, no només és qui ha guanyat dins dels equips, sinó que es premia doncs, el companyerisme, el respecte, la cooperació amb els equips. Llavors, quan s'acaben aquestes plàtan olimpiades, s'organitza una cerimònia simbòlica de lliurament de diplomes, en el que doncs, això reconeixen valors com l'esforç, la cooperació, els coneixements i l'actitud positiva.
Xulíssim. Per tant, això és un 360 graus, no? Molt més enllà de l'alimentació, no?
Sí.
No? Està tot lligat, sobretot els valors.
De fet, treballem amb un plat saludable que hem creat on no només hi ha aliments saludables, no? O que ha d'incloure una alimentació saludable, sinó que també parla de l'activitat física, de la importància del descans, de la gestió emocional, de l'ús de les pantalles i, en definitiva, dels estils de vida saludables.
Xulíssim. Escolta, com els centres, si es volen adherir, com es poden adherir, ja estan... Com funciona?
Sí, es poden adherir. De fet, o sigui, encara tenim disponibilitat, o sigui, no tenim encara les 40 peticions d'escoles, estem sobre 36, vull dir que encara poden fer la petició. A més, tenint en compte que tenim o almenys tenim la projecció de que aquest projecte pilot doncs, no es quedi aquí, sinó que pugui créixer. Llavors poden adherir-se fent un correu a nereu@programanereu.es i els enviarem un enllaç d'inscripció on allà podran omplir les dades, perquè quan tornem a engegar de cara al setembre-octubre aquests Jocs Patanolímpics doncs, es puguin adherir. Ara mateix per aquest curs ja hem tancat perquè ja no ens queden més dies i doncs, per aquest juny doncs, ens anem a Tarragona, Alguaire, Vilanova del Segrià, així que me'n recordi, Maials, anem a Balaguer, a Trem, o sigui, bueno, tenim diverses escoles també de la província de Lleida. I de cara al setembre-octubre, doncs, ampliarem.
Molt bé, doncs, escolta, enhorabona. Enhorabona que encara, doncs, siguin aquestes platanolimpiades més grans, que les aneu fent, doncs, això, enormes, i que funcioni superbé el pilot, perquè, a més, anirà molt bé per tantes famílies, per tants infants, no?, per tanta gent. O sigui que, Naila, gràcies, gràcies.
Gràcies a vosaltres per escoltar-me i per donar veu i gràcies sempre, Pili, ja ho saps.
Doncs, escolta, Naila, enhorabona. Et seguim, per exemple, podem seguir directament a Nereu a Instagram. Quin és l'Instagram? Sí. Recorda'ns el de Nereu.
Programa Nereu. Programa Nereu, sí. Uh-huh. Allí al perfil també trobareu l'enllaç d'inscripció, si voleu.
D'acord. I, si no, també et podem seguir a @my_nutricionist, my_nutricionist, a Instagram. T'enviem un petó enorme i continua amb aquesta energia.
Gràcies.
Continguts en xarxa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les tempestes? El poema que ara sentirem parla d'elles i dels trons, dels llamps i dels núvols del cel. El sentim?
Hola, em dic Àlex Aroprats, de l'Escola Tàbor de Barcelona, de quarta. El poema que he escollit es diu Cumulonimbus, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden les seves rimes. Cumulonimbus, el gegant del cel, s'ha fet una orquestra dins d'un núvol fosc, tot ple de tempesta. A dins hi ha posat els gems i la pedra, els trons, el fort vent i la pluja feresta.
Quin poema tan interessant, Àlex. Gràcies per fer-nos volar entre núvols. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Ens agrada la poesia.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'exploració de Mart. Mart ha estat i és el planeta més explorat de tots. Des dels anys 60 del segle passat, s'hi han enviat naus i robots que l'han estudiat des de l'espai i des de la mateixa superfície. Les primeres missions amb l'objectiu d'explorar Mart van ser durant la carrera espacial entre Estats Units i l'antiga URSS. Els primers intents van produir-se per part de la URSS amb el programa Mars. Des de 1960 fins 1964, aquest país va enviar 6 sondes cap al planeta veí, però totes elles van fracassar. Els americans, per la seva banda, van iniciar el programa Mariner, un programa de sondes cap a Mart. La primera, la Mariner 3, va fracassar, però la següent, la Mariner 4, va fer un sobrevol al planeta i va obtenir les primeres imatges de la seva superfície.